Sóc jo, no arribo. Fa 20 minuts que estic aturat.
Un altre cop?
Si sempre et mous igual, sempre passarà el mateix. L'1 de gener s'activa la zona de baixes emissions en rondes de Barcelona. Comença a canviar d'hàbits. Informa't al web zde.barcelona o trucant al 010. Generalitat de Catalunya, AMB i Ajuntament de Barcelona. Campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Cugat.cat les nits de divendres de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, divendres de 10 a 12 de la nit a Cugat.cat 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Viu el Nadal amb el 91.5.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down or the dance. That's a dream of romance or the scene where the villain is mean. That's entertainment.
The lights on the lady in tights
or the bride.
Passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous, sona aquesta música i vol dir que comença el Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui anem de pressa perquè no farem ni homilia, imagina't, a les vigílies de Nadal. Però és que tenim molta gent que vol explicar-nos coses que passaran ara. Precisament, Josep Maria Pou, que farà demà aquesta obra fantàstica, Viejo Amigo Cicerón, o la cantata escena mundial d'en Xavier Baulies, de Camarades de Sant Cugat, amb Mireia Calafell, poeta Joan Vives, compositor, o en Jaume Pla, que ens parlarà del poema de Nadal de Sagarra. Per tant, endavant, comencem ja. Josep Maria Pou, endavant. Doncs molt contents d'estar amb vosaltres altra vegada i amb un amic de sempre, un home de teatre integral, que en aquest cas ens visitarà demà al Teatre Auditori de Sant Cugat presentant Viejo Amigo Cicerón d'Ernesto Caballero. Es tracta de Josep Maria Pou. Josep Maria, bon dia.
Hola, molt bon dia, Eduard.
Estic molt content de que estiguis aquí amb nosaltres, encara que sigui a la distància, però la distància, en aquest cas, si es vol, no existeix, sinó que estàs al costat nostre. I en aquest cas, per parlar d'una obra com aquesta de Viejo Amigo Cicerón, que ja vau començar a presentar en el Festival Internacional de Teatre Clàssico de Mèrida, el juliol, si no m'equivoco, d'aquest any 2019, i que ha tingut molt èxit, que està girant per tot arreu.
Des de llavors, ja des del mes de juliol, sense parar, ja hem fet gira pràcticament per mitja Espanya, menys per Catalunya, que només hem fet Barcelona, i ara Sant Cugat, que serà pràcticament el primer lloc de Catalunya fora de Barcelona, però ja hem fet molta part d'Espanya i llavors a partir de la primavera, a partir de l'abril, abril i maig, farem la gira per Catalunya. Seguirem per Espanya i farem la gira principalment per Catalunya, sí.
Estem parlant d'una obra que està centrada en el personatge històric de Cicerón, Marco Tulio Cicerón, que es presenta com un polític, però que a la vegada té unes característiques que m'agradaria que tu, com a intèrpret, doncs, ens expliquessis una mica.
Bé, és una figura molt controvertida, és una figura que la gent del món de la justícia, de la judicatura, tots els advocats, jutges i demés coneixen molt, perquè és obligatori pràcticament, és el gran referent de lo que és la jurisprudència, va ser el gran advocat de l'època de la República Romana, al mateix temps era un gran orador, un mestre de l'eloqüència, sabia parlar com ningú, escrivia uns discursos meravellosos, la gent anava a veure els judicis en els quals ell participava com a advocat, perquè eren peces mestres de l'oratòria, les seves intervencions. Al mateix temps, era una persona que escrivia molt i reflexionava molt al voltant de tots els temes de la ciutadania i inclús d'alguns temes filosòfics, i que en un moment determinat de la seva vida, quan ja tenia uns seus 50 anys, va sentir que ell tenia un compromís amb els seus conciutadans i que havia de participar en l'acció política molt més directament que no només a través d'expressar les idees en els discursos i escrits. I bé, es va convertir en un polític, es va presentar a les eleccions del Senat, va guanyar un lloc, etc, etc. És a dir, és la clàssica figura de l'intel·lectual, l'home de cultura, l'home de lletres, que en un moment determinat decideix ficar-se en la política perquè sent que té l'obligació de millorar, en la mida que sigui possible, les condicions de vida dels seus companys de societat, no? I bé, aquest home, doncs, aquesta incursió en la política li costa la vida, al final el maten. És un home que té idees controvertides, que bé, com a advocat que ve del món de la jurisprudència i com a gran legislador, decideix i pensa i creu i defensa que la llei és una llei suprema, és una llei que no es pot trencar de cap manera, és una llei que mana per sobre de tots i que és la base fonamental de la democràcia, s'enfronta a Juli Cèsar, que lògicament es vol carregar la llei i carregar-se la República Romana per crear l'imperi romà, que llavors va crear el seu nebot César Augusto, i ell, tot i sent íntims amics, Cicerón i Julio César, quan Julio César empren aquestes accions de carregar-se la República Romana, saltant-se les lleis a la torera, Cicerón agafa una defensa brutal de les lleis i això fa que Marco Antonio el condemni a mort, li talli el cap i li talli les mans i bé.
I a més a més ho exhibeixi. Exhibeixi sí, no, les mans. Sí,
la mort de Cicerón va ser una mort molt cruel perquè Marco Antonio va ordenar que li, sense cap mena de judici ni de res, van anar uns sicarios a casa seva a buscar-lo i li van tallar el cap, li van tallar les mans i a més Marco Antonio va fer que el cap de Cicerón s'exhibís públicament en el Foro Romano, justament allà en el mateix lloc, a la mateixa tribuna on Cicerón durant molts anys havia fet molts discursos pel poble i de més defensant les llibertats i de més. És un episodi molt cruel de la història romana. També s'ha de dir que no tot és blanc ni tot és fantàstic a la vida de Cicerón. És un home molt controvertit, que hi ha molta gent, inclús avui en dia, que té moltes coses en contra d'ell i que va tenir un fet fonamental també. És un home que es diu que va inspirar l'assassinat de Julio César, precisament per la seva vocació, per la seva intenció i el seu objectiu fonamental de defensar la llei per sobre de tot. Hi va haver un moment quan va veure que era impossible, quan va veure que Julio César es volia carregar totalment la República Romana i demés, que ell no li va semblar que l'únic camí era prescindir del Juli César, i llavors hi ha aquell famós episodi que tracta Shakespeare de la seva tragèdia Julio César. Cicerone és el gran inspirador, encara que no el ejecutor, ell no va agafar cap punyal ni li va clavar cap punyalada a Julio César físicament, però sí que va anar fent la seva labor d'instigador sobre Cassio, sobre Bruto, sobre la gent que van cometre l'assassinat, diguem, influint en les seves idees, no? Amb la qual es considera que és el gran instigador també de l'assassinat de Julio César. Bé, tot això fa que sigui una figura controvertida i molt interessant per analitzar, sobretot per analitzar el nostre present d'avui mirant el passat d'aquella època.
Això és el que anava a dir-te, que precisament tot això que estàs explicant, que estàs dient, ens porta, com sempre, a pensar que no és que la història es repeteixi, sinó que la història es manté sempre. Hi ha unes actituds que són la persona, els humans, han canviat amb segons quines coses com altres, potser no tant. És un encàrrec de... O sigui, Focus, si tinc entès, va encarregar Ernesto Caballero, l'autor, aquesta obra, no? I en aquest cas ja comptava amb Mario Gas també com a director.
Sí, i amb mi com a actor, per descomptat. Però vull dir, sí, hi ha hagut una voluntat, en aquest espectacle hi ha hagut una voluntat de no repetir el mateix, però sí agafar i aprofitar l'experiència que vam tenir fa 4 o 5 anys en un altre espectacle que va tenir molt èxit també, que es deia Sòcrates, on dirigit també per en Mario Gas vam fer una reflexió sobre la vida i la mort de Sòcrates, que en definitiva era una reflexió sobre la nostra democràcia i el moment polític nostre i la nostra societat. Aquell espectacle Sòcrates, que també es va estrenar a Mèrida i també va girar per tot Espanya, a tot arreu.
I va estar aquí a Sant Cugat també.
Sí, va estar a Sant Cugat també, i en el Romea de Barcelona vam haver de tornar 3 vegades al llarg de 2 temporades perquè sempre estava ple. Doncs l'èxit d'aquell espectacle, el comprovar que el públic tenia molt interès en veure aquest tipus d'espectacles que viatjaven enrere en la història 2000 i pico d'anys per estudiar i veure'ns com si ens miréssim davant d'un mirall com som nosaltres ara mateix i veure, aprendre del passat per potser millorar el nostre present i el nostre futur. Ens va semblar que podíem repetir aquella experiència. Vam buscar els productors Focus, Mario Gas i jo mateix, vam buscar una figura que ens pogués inspirar, i ens va semblar que Cicerone era en aquest moment potser la figura més adequada. Coincidia també que precisament a Londres la Royal Shakespeare, la gran companyia de fama mundial, estaven fent també un espectacle sobre la figura de Cicerone, i ens va semblar que, bueno, si tot el món li estava posant atenció en aquest personatge tenia algunes coses que dir-nos, i li vam encarregar el text a Ernesto Caballero, director fins ara mateix del Centro Dramático Nacional, sí, i un dels millors autors de les últimes generacions, i aquest text és el que vam estrenar al Festival Internacional de Mèrida, en aquell teatre meravellós, fantàstic, increïble, amb més de 3.000 persones el juliol.
Aquí tenim de totes maneres en l'obra, pel que jo entenc, per una banda hi ha el Tiró, que és el secretari de Ciceo,
sí,
i la seva filla Túlia,
filla, sí,
però a la vegada són dos estudiants.
Sí, perquè...
Aquest joc del passat i del present, no?
Sí, clar, nosaltres volíem... L'autor, és una idea de l'autor, i també llavors durant els assajos vam estar... Va ser un text que es va crear molt viu, d'una manera molt viva, i es va anar variant molt durant els assajos fins a trobar la forma definitiva, que és la que estem fent. I realment no és un text, vull dir, no és una història que passi a l'antiga Roma, com era el Sòcrates que passava a l'antiga Grècia, amb túniques blanques, vestits d'antics. No, aquest és un text contemporani, escrit ara, i que passa avui en dia, ara mateix, en una biblioteca pública, una biblioteca que potser és la biblioteca d'una universitat, on en un moment determinat, al començar la funció, uns estudiants, una parella d'estudiants, noi i noia, que són en Bernat Quintana i la Miranda Gas, un actor i una actriu de les noves generacions sensacionals, doncs estan estudiant i preparant un treball final de carrera sobre la figura de Cicerone, i en aquesta biblioteca s'estan documentant. I en aquesta biblioteca es troben casualment amb una altra persona, un home més gran que ells, que és el que represento jo, que no sabem exactament què és, si un investigador, si un professor de la mateixa universitat, no ho sabem, i es troben i coincideixen tots tres en el seu interès en la vida de Cicerón i comencen a parlar de Cicerón. I a mi m'agrada de dir que quasi pràcticament sense donar-se compte, sense voler-ho expressament, se senten com abduïts per la figura de Cicerón i pel món de la República Romana i es transporten en el temps sense pràcticament ni voler-ho ni donar-se compte. I aquest viatge el van fent d'anada i tornada en diversos moments de la funció. Requereix per part del públic un exercici d'imaginació molt gran, però aquesta és la gran avantatge del teatre. El teatre sempre compta amb la gran imaginació i la capacitat de participació del públic. I sense necessitat ni de canviar de decorar ni de res, de res, de res, els personatges van passant, van sent Cicerón i els estudiants es converteixen amb el seu secretari Tirón i amb la seva filla Túlia, però al cap de 10 minuts tornen a ser una altra vegada a la biblioteca i des del present d'avui en dia comenten i fan judicis al voltant d'allò que acaben de representar ells mateixos del passat. Diguem-ne que és una mica un joc del teatre dintre del teatre que té molt, molt d'atractiu, hem comprovat pel públic d'avui, i ajuda molt més a entendre la figura històrica.
Aquesta capacitat de la paraula per poder doncs, introduir emoció, per introduir pensament, per poder introduir tot això, realment és difícil poder pensar que hi hagi un altre mitjà que ho pugui substituir. Aquest fet que s'està produint en aquell moment. O sigui, allò,
això és una cosa... Aquest és el gran miracle del teatre. Sí,
exacte.
I per això el teatre segueix convocant tantes persones com demà mateix a Sant Cugat, que tinc entès que està a l'auditori ple.
Està ple, està ple, està ple.
Exacte,
sí.
Això dona molt gust i aquest és el gran poder del teatre avui en dia, convertir el teatre primer en un lloc de concentració on la gent pugui anar-hi i combregar tots junts d'unes mateixes emocions, pràcticament com en una església. A mi m'agrada pensar en els teatres com a grans catedrals de la cultura laica d'avui en dia, no? I revestir-se i conviure i compartir les emocions i al voltant de pensaments tan interessants com aquests. Tingues en compte que aquest Cicerón que veureu demà a Sant Cugat és un home que per sobre de tot, i a mi el que més m'agrada és que és un home de la cultura, també. Vull dir, és un home que estimava els llibres per sobre de tot i que ja a la seva vida va fer una labor immensa al voltant de que la gent llegís i que es havia de llegir, i ell va deixar escrita una obra impressionant. Per això, precisament, i no és gratuït, l'acció de la funció la col·loquem en una biblioteca pública, en una escenografia on hi ha mils de llibres, amb unes alçades, unes estanteries enormes. Estem envoltats de llibres, envoltats de cultura. I ell és un home que va ser capaç de deixar escrit coses tan meravelloses com una casa sense llibres és com un cos sense ànima. O un home que quasi al final de la seva vida deia coses tan fantàstiques com per ser feliç en aquesta vida només ens necessiten dues coses, un jardí i una llibreria.
És fantàstic, és fantàstic. És fantàstic.
És el que m'atrau d'aquest home.
Hi ha un altre aspecte que penso que cal remarcar, no? I que coincidiria també amb tu mateix, i és aquesta que, a part de ser polític, jurista, orador, filòsof, divulgador, etc, però hi ha aquella frase de Terenci que diu res no li resultava aliè. Aquesta, penso que això també lliga amb tu, Josep Maria.
T'ho agraeixo. Bueno, és una de les... Jo he dedicat tota la meva vida, ja ho saps, ens hem conegut fa temps, al teatre i a tot el que sigui divulgar el teatre i la cultura en general.
I aquell gran programa de musicals que havies fet durant molts anys.
Anys de l'Ordre Nacional sobre el teatre musical, quan encara en aquest país pràcticament ningú sabia el que era el teatre musical, que per sort ara ja està establert i és d'una manera habitual un gènere més dintre del consum dels ciutadans. Sempre m'ha agradat ser un propagador i contagiar a la gent aquest entusiasme meu cap a tots els valors de la cultura, la lectura, el cinema, el teatre i de més. I jo ho he procurat sempre molt, molt humilment des del meu lloc, procurar que les funcions que jo faci sempre tinguin alguna cosa que dir-li, que conmoguin d'alguna manera l'espectacle. no surti de veure les funcions amb les quals jo participo, no hi surti buit, sinó que hi surti amb alguna pregunta o amb alguna resposta a les seves preguntes que hagi trobat durant el temps de la funció. Crec que aquesta és una de, almenys el que a mi m'interessa més del teatre.
O com a mínim que surti amb una idea que dic, pensant, què és el que he vist?
Exacte.
Què és el que he vist?
Exacte.
Per què? Per què m'ha frapat? O per què doncs, en un moment determinat he sentit una emoció especial, no?
Exacte. Això és el que més m'interessa. Jo he triat totes les obres que he fet i fixa't que en aquests moments jo porto ja 50 anys de teatre, que ja és dir, jo vaig debutar en el teatre l'any 68. Són 50 anys de teatre, i en aquests 50 anys de teatre doncs, he fet aproximadament unes 50 funcions de teatre. Uh-huh. Pràcticament, no és que n'hagi fet una per any, unes han durat mig any, unes han durat 3 anys, però el promitge d'unes 50 funcions. I al llarg d'aquestes 50 funcions sempre he procurat el mateix. O sigui, totes les he triat i les he fet perquè jo volia fer-les, perquè eren funcions que jo pensava que propiciaven això que dius, que remourien alguna cosa del públic, que el públic sortiria del teatre transformat, sent una mica diferent de la persona que era en el moment d'entrar al teatre. A mi el que m'agrada és pensar que l'hora i mitja o les dues hores que pot durar una funció de teatre ajuden a transformar aquelles persones que decideixen anar-hi al teatre, a transformar sempre per bé una mica, o almenys a remoure alguna cosa dintre seu que els ajudi a anar evolucionant o a anar canviant o a anar transformant-se.
Home, el teatre, l'assistència en un teatre de forma regular, i tu saps que és també el meu cas, sí, dona sempre una possibilitat que és de creixement personal.
Per descomptat, és fonamental, sobretot perquè el teatre segueix tenint aquesta cosa meravellosa, que és de veure's amb un mirall. El teatre t'obliga pràcticament, és com si t'agafés de les espatlles, de l'esquena, i t'obligués a mirar-te davant del mirall i dir-te, mira, així ets tu, i a veure si d'aquesta manera, veient-te d'aquesta manera, des de fora, objectiva, aprens a solucionar els teus problemes, aprens a entendre't una mica millor, no només a tu, sinó als teus companys amb els quals convius, família, societat, país, etcètera.
Bé, abans has comentat al principi que estaves també preparant una obra nova.
Sí.
Estaves, però aquí és el Nacional?
Sí, mira, precisament, curiositat, demà a Sant Cugat farem l'última funció d'aquesta primera etapa de Cicerón.
Sí.
Vull dir, demà serà l'última, perquè jo ja entro de cop i volta, ja fa dues setmanes que he començat els assajos d'una nova producció del Teatre Nacional de Catalunya, on jo només hi he fet, bueno, fa molts anys vaig tenir la sort d'inaugurar el Teatre Nacional amb aquell Àngels Amèrica.
Fenomenal.
Exacte.
Memorable, una obra memorable.
Sí, està en el record de tothom, per sort, sí. I des de llavors jo només havia participat una vegada més en el Teatre Nacional, estrenant una obra de Pinter fantàstica que vaig fer amb el Lluís Omar, dirigida pel Xavier Bertí, aquell Pinter fantàstic que es deia Terra de Ningú.
Sí.
Bé, ara he tingut una nova proposta del Nacional que m'ha interessat molt i per això he decidit, precisament perquè m'interessa molt, he decidit interrompre i deixar una mica a part el Cicerón, que tornaré a reemprendre després a la primavera, com ja he dit, per fer la gira per Catalunya. Però ara estic assajant aquesta funció del Nacional, que es titula Justícia, bon títol també,
bon títol,
bona paraula.
Uh-huh.
Justícia és una obra d'un autor català, contemporani, d'en Guillem Clua,
sí,
del que hem vist hi ha altres funcions molt, molt bones, i la dirigeix Josep Maria Mestres, un repartiment increïble, hi ha Vicky Peña, Pere Ponce, Roger Coma, Anna Saún, un
repartiment... M'estàs deixant amb la boca oberta, eh?
Sí, ja ho veuràs. I és una funció molt, molt, molt interessant. D'alguna manera és un repàs, és la història d'una família de la Catalunya benestant, diguem-ho així, i a través d'ella es fa un repàs de com ha estat una mica la societat catalana o certs aspectes de la societat catalana durant els últims anys, podríem dir, els anys del pujolisme, d'alguna manera, no? La funció es titula Justícia i la funció, d'alguna manera, fa justícia a moltes coses que van passar durant aquell temps, o almenys ho intenten.
Bé, com dèiem abans, Josep Maria, el teatre és un mirall.
Sí.
Ha de ser un mirall, i en aquest cas veig que continuarà, ho continuarà sent amb aquesta obra Justícia que tu ara estàs començant a assajar. I que tindrem...
Estarem en el Teatre Nacional a principis de febrer i la farem durant 2 mesos allà. I llavors, quan acabi, justament al cap de 24 hores d'haver acabat l'última funció de Justícia al Teatre Nacional, que serà els últims dies de març o primers d'abril, l'endemà ja tornaré a agafar el Cicerón per continuar amb tota la gira per Catalunya.
Josep Maria Pou, t'agraeixo molt aquesta disponibilitat que has tingut per poder parlar d'aquesta obra que faràs demà. Ja, com deies, el teatre està ple i amb moltes ganes d'esperar veure't i veure a tota la companyia, els dos companys amb tu, i poder gaudir d'aquesta obra que segur que ens omplirà, segur, de coneixement. Moltes gràcies, Josep Maria.
Permetem que t'agraeixi a tu també el teu interès que mostres sempre, cada vegada que vinc a Sant Cugat, per la nostra feina i pel teatre en general. Moltes gràcies.
Molt bé, Josep Maria, una abraçada.
Una abraçada, adéu.
El diumenge a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori, tenim, com sempre, una cita anual amb la creativitat musical i la poètica catalana. En aquest cas, com sempre, seria la 15a edició de la Cantata de Nadal de Camerata Sant Cugat i que enguany estrena una obra amb textos de la poeta Mireia Calafell i música del compositor Joan Vives, que, si no tinc mal entès, els tenim a l'altra banda de la línia telefònica. Mireia, Joan, bon dia.
Bon dia.
Bé, ja sabeu que esteu els dos al mateix temps. Farem una cosa que serà, com que no ens veiem, i l'única fórmula que tinc és de començar, en el cas per la Mireia, preguntar-li què és ser mare, Mireia?
Doncs ser mare són el part dels textos d'aquesta cantata de Nadal d'enguany. I bàsicament són 4 poemes que parlen del Nadal des d'una altra perspectiva o es fixen en allò que celebrem i per què celebrem i es fan algunes preguntes i miren el pessebre i en lloc de fixar-se i d'atendre només el nen Jesús, doncs van giren una mica la mirada i posen donen tot el protagonisme a la figura de la Verge Maria.
Que tu parles d'una dona que sagna, que sua i que plora amb les cames obertes mentre es crida perquè parir també és això.
Sí, és a dir, el que passa és que, clar, Maria representa, d'alguna manera, és un dels models de la feminitat. Llavors, en aquests poemes, doncs bé, d'alguna manera, a fer una reflexió crítica entorn d'això, en tant que Maria... esdevé mare sense haver sentit el seu cos ni haver pogut, doncs, potser sentir plaer a través del cos i després també continuen fins al moment en què Maria ha de viure també una altra de les coses que estableixen, que és la feminitat, és a dir, la mort pel dolor del seu fill sense poder expressar el dolor, ni sense que quan fem el relat ens hi fixem i l'atenguem.
Realment, pel que expliques, és una visió de l'arenca, podríem dir, però que s'escapa, que fuig una mica, evidentment, del tòpic. I aleshores jo li preguntaria a en Joan, quan et fan l'encàrrec, quan et passen aquest encàrrec, com t'arriba? De quina manera t'arriba perquè tu entris en aquesta proposta?
Home, a mi em va interessar de seguida aquesta visió del Nadal, que tant pot ser Nadal com podria ser un Stabat Mater de Setmana Santa, perquè és, a fi de comptes, és visionar el paper de la dona amb tot aquest ritual del Nadal, no? Jo tinc molt clar, quan era petit, a les classes de catecisme a l'escola, que t'explicaven allò, i Maria no havia conocido varón, i clar, jo no en tenia gaire que volia dir això, i sortia l'Esperit Sant i totes aquestes coses. I aleshores la reflexió aquesta que fa la Mireia, de dir, clar, ella és una dona que de sobte rep l'anunciació, li diuen que serà mare, el qual per ella ha de ser, oh, però com pot ser, no? I li expliquen tot això del colom i de l'Esperit Blanc, de l'Esperit Sant, perdó. Doncs trobo que és una visió totalment trencadora i de seguida em va atrapar.
I tu, com a compositor d'una experiència tan llarga com tens, perquè tens una llista quasi inacabable d'obres molt diverses, musicalment, com has arribat al que volies fer?
Això sempre és molt difícil, quan et pregunten com se t'ha acudit aquesta música, perquè és que no ho saps. A la feina d'un compositor és molt més tècnica del que sembla. Hi ha aquell punt d'inspiració que et dona la lectura del poema, perquè bàsicament el que fas és llegir, rellegir, rellegir el poema, fins que aquella sonoritat t'atrapa i aleshores no saps per què, jugant amb les notes, jugant potser en el teclat, trobes una primera idea. I a partir d'aquí és una feina molt tècnica, molt d'anar treballant-ho, d'aviam si aquesta idea agafa volada, si realment la Mireia té una forma d'escriptura que va molt bé per la música, que és estròfica. Uh-huh. Per tant, cada estrofa et pot, diguéssim, és com una repetició de la música, però de vegades aquesta repetició va en contra del que diu el text i aleshores doncs ho has de refer, ho has de canviar. En aquest cas va ser, diguéssim, molt, per entendre's, molt fàcil, perquè la pròpia estructura feia que el crescendo de la música anés acompanyat del propi crescendo del text. I vull dir que és bàsicament a partir de la lectura del text que et va arribant la idea musical. Ara, no em preguntis gaire bé el per què. Mira, són quatre poemes, i això a mi em donava... Ella inicialment en va fer tres. Jo necessitava aquest quart poema perquè aleshores, d'alguna forma, encara que només sigui una estructura interna del compositor, que el públic no té per què saber, em dona els mateixos quatre moviments d'una sinfonia, amb la qual tens un allegro inicial, la forma, un allegro sonata, que seria l'Anunciació, després tens un scherzo, que en aquest cas seria el part, que faig amb un ritme de 10x8, que és una miqueta inquiet, i dona aquest ritme de l'scherzo, i després necessitava aquest adagio, que és el tercer moviment que ell em va fer de la cançó de Bressol, per acabar altre cop amb l'allegro final de coda, no? I aleshores, aquests quatre moviments em anaven molt bé per tindre els quatre estils de música que necessitava i donar-li la coherència com si fos, per entendre's, una sinfonia en quatre moviments i una varietat rítmica i melòdica.
Això que explica, Joan, Mireia, vol dir que vosaltres, evidentment, en un moment determinat, devíeu treballar plegats, no, Mireia?
Ens vam trobar de seguida que vam rebre l'encàrrec a través d'en Xavier Baulies, I llavors aquí vam parlar una mica de quines necessitats tenia o quines coses en Joan va fer molt bé la seva feina d'ajudar-me a imaginar-me com havia d'escriure, quines coses havia de tenir en compte a l'hora d'escriure uns textos que després havien de passar a ser orquestrats i de més. Llavors, aquí ens vam trobar i vam parlar. Jo ja portava la idea una mica de parlar de Maria, i com que vaig veure que ell va dir això, m'agrada molt aquesta idea, llavors ja va servir per començar a escriure. I després el que hem fet també és molt, doncs clar, en aquesta època de correus i whatsapps i de més, hem pogut treballar sense necessitat de veure'ns tan sovint, però anant intercanviant.
Bueno, afortunadament la tecnologia, sí, en aquest cas ens ajuda culturalment, sí, que ja és molt. A vegades podíem mirar-nos des d'un altre punt de vista, però en aquest cas veig que, sí, la cosa ha funcionat en positiu.
Sí, jo ahir quan vam fer una presentació de més ja ho vaig dir, el que en Joan ha fet en el fons ha estat afegir-hi molts més versos que sonen i que es diuen a través de la música, però evidentment amb la seva intervenció això ha crescut moltíssim i ho ha dut molt, molt enllà. I després, clar, el que veurem diumenge aquí a Sant Cugat i prèviament a Vallirana i també a Tremp.
I a Tremp, sí.
És la implicació i la passió de més de 80 persones que en el fons formen, vull dir, que fan que això sigui el que és. Evidentment, en Joan i jo tenim un paper determinat, però és evident que totes aquestes persones fan que la cosa es concreti i agafi la dimensió que té, i això és molt bonic. De cara a mi, que sempre l'escriptura de poemes és una cosa així com bastant solitària, doncs que veure tot el procés i fins a arribar a aquesta explosió de persones implicades i de veus i tonalitats i registres i de més, és molt bonic.
I a més a més,
una experiència.
A més, en aquest cas, tinc entès que tu, bueno, ets la rapsoda, o sigui, tu recites els teus poemes, i que sempre, en tot moment, la música està acompanyant-te.
Sí, això en Joan crec que va ser, que també és un encert, perquè llavors encara es potencia més d'alguna manera aquesta idea de que les paraules són tan importants com la música i la música tan important com les paraules, en el sentit que no és que siguin ara fem això, ara hi ha silenci de música per donar veu només al text i al revés, sinó que és tot un contínuum que dona això, que crec que reforça aquesta idea de que tot és un i tot va junt fins a cap endavant, diguéssim.
Abans apuntava, Joan, aquest tema de les Stabat Mater, i efectivament penso que s'ajusta molt precisament a això, no? Tant la composició amb els quatre temps com el fet de que sigui un cor mixte.
Sí, i amb un cor infantil també.
Amb un cor infantil, sí.
Un cor infantil afegit. Jo només volia dir que, volia afegir, amb això de que tenim la sort de tindre la Mireia de rapsoda, que el públic, en aquesta obra, que tot plegat són uns 20 minuts, sempre sent escolta els poemes dues vegades. Una vegada recitats per la Mireia al seu tempo, en aquí jo no m'hi he posat, ella ho diu, com ella vol, només li faig l'acompanyament musical per sota, que jo crec que hi va, i que prepara a la segona part, és el mateix text repetit, ja cantat per la forma coral. I això ho vam fer així perquè penso que va bé que la gent agafi, pugui entendre perfectament el poema abans d'enfrontar-los a la dificultat que representa una coral cantant, la dificultat de comprensió, vull dir, I aleshores, doncs, jo estic molt content d'aquest resultat. I en lloc de recitar els quatre poemes al començament i després fer tota la música, doncs fem un poema, la seva lectura musical, un altre poema, la seva lectura musical, etcètera, no?
Doncs penso que és una bona perspectiva per aquest diumenge a la tarda a les 7, com deia, el Teatre Auditori, per poder gaudir d'una cantata que té unes característiques, penso, bastant especials, bastant inhabituals, però que per tot el que heu explicat, Mireia i Joan, tinc el convenciment de que tindrà una força creativa i, per tant, que això es traslladarà en el públic que assistirà, que esperem que sigui molt. Doncs
jo,
Mireia Calafell...
Que val molt la pena el concert, perquè a part de la cantada, que són aquests 20 minuts, la resta de repertori és boníssim. Jo he estat en els assajos i m'ha agradat tot tant que has també posat gelós, no? D'altres coses, una miqueta. Vull dir, aconsello molt a la gent que hi vagi, perquè és realment un concert molt ben encertat, molt ben triat per en Xavier Baulies.
En Xavier Baulies comença sempre amb uns fragments del Messies de Händel, sí. I a continuació amb una selecció de Nadales de tot el món, sempre molt, molt, molt a punt. Doncs Mireia, moltes gràcies per estar amb nosaltres, Joan, no cal dir-ho, i el diumenge ens veiem.
Perfecte, fins diumenge.
Fins diumenge.
Adéu.
Una abraçada, adéu.
Una abraçada, adéu.
Adéu.
Ara fem amb Baulia 5 minuts i... L'has trucat? Ai, estic parlant aquí amb... No, volíem parlar també amb en Xavier Baulies... I per acabar de reunir aquest comentari sobre ser mare, la cantata de Nadal d'en Joan Vives i la Mireia Calafell, que ens han explicat, tenim nosaltres també a Xavier Baulies, que és l'ànima de tot això. Xavier, bon dia.
Bon dia, Eduard.
Bueno, ara hem estat parlant amb en Joan Vives i la Mireia, que han fet una mica la seva explicació de la visió que van tenir, de la col·laboració, de les variants que es van establir a partir d'aquesta col·laboració. I només volia comentar-te amb tu que, com sempre, doncs, aquesta cita anual amb la creativitat musical i la poètica catalana ha de ser un èxit, en aquest cas, perquè aquest any teniu un altre lloc, Vallirana, que també, a part de Tremp i Sant Cugat.
Sí, tenim tres llocs. Comencem aquest divendres i acabem diumenge a Sant Cugat.
I en aquests moments, què em diries, què ens podries dir per acabar de reunir aquests comentaris que han fet en Joan i la Mireia sobre la cantata, l'estrena mundial que es farà?
Jo podria dir moltes coses, però vaig intentar dir-ne una que no l'ha dit fins ara amb les diferents entrevistes que hem tingut, i és que el Joan ha estat els últims anys, el Joan Vives, assistint a les dues cantates anteriors, i per tant sabia molt el sentit del que es volia amb aquest projecte, amb aquest encàrrec que li van fer. I per tant, a la cantata d'aquest any, que cal dir que la Mireia que l'ha fet li dona un impuls espectacular, perquè és una poesia d'una gran bellesa i una gran força, doncs aquest any la cantata podria dir que és un exemple del que estem buscant durant tots aquests anys, perquè el Joan ha estat madurant-ho molt, i fent un producte que és molt, molt, molt clar amb l'objectiu que té, que és fer una obra creativa, que hi hagi poesia, que hi hagi noves formes corals, i aquí en aquesta cantata hi ha 5 parts, i clar, hi ha al mig un gospel, hi ha una cançó Ars Nova, hi ha una cançó 10-8 amb un ritme com el Missió Impossible, per dir alguna cosa, un ritme simètric. Per tant, hi ha una varietat d'elements en els 5 parts de la cantata corals, i per tant podria dir que és com la quinzena edició té un punt de culminació del que significa el projecte.
15 anys, Xavier, ja és una xifra considerable i que s'ha de dir que és una tasca que tu vas començar amb molta empenta i que has demostrat amb el temps que és possible, tot i que és difícil.
Sí, i al darrere ja, clar, som un equip, Camerata de Sant Cugat és un equip. I la veritat és que és un president molt maco, amb molta energia, molta dedicació, però en aquest moment hi ha 14 cantates publicades per la Voló, d'aquí pot n'hi haurà 15, amb aquesta la de Sem Ara, i cal dir que això ja s'ha fet fora del territori català, s'està fent a Catalunya també. És un material que des de Sant Cugat estem produint, i també és una referència per Sant Cugat, de dir, és una certa capital poètico-musical, no? Aquesta capitalitat de creació de poesia musical, que l'estan utilitzant ja diferents cops. I això ja és part de la història de la literatura catalana. Els 15 compositors que ens han estat fent cantades són gent molt, molt, molt important.
A més, el descobert, en alguns casos, ha sigut el descobriment d'algun compositor que ja tenia el seu historial, però que potser al fer la cantata ha fet un altre, ha entrat en un altre vessant de la seva creativitat.
Sí, això es podria dir en algun cas, no? Però tots ells són compositors que van component i van guanyant. Clar, hi ha la d'Arguinovar, el que sí que pot passar, com el cas del Marc Timón, que la va fer fa 3 anys, i que en aquest moment el Marc Timón és inassolible, perquè té una quantitat de feina a anys vista.
Anys vista, sí.
I això sí que ens ha passat, sí. I l'Ivan Capillas, que guanya premis internacionals de música de cinema, o el mateix Manel Gil Inglada, el Xavier Capellas. Sí, hi ha gent que en aquesta trajectòria han anat creixent. La majoria són compositors, com el mateix Raimon Romaní, que és professor d'aquí del Conservatori, o el Joan Josep Gutiérrez. Sí, hi ha hagut un encert, penso jo, hem tingut sort. Hem tingut sort amb el grup de compositors, el Jaume Torrent, o l'Arguino Bart, clar, el Ferran Cruixent. El Ferran Cruixent acaba aquest any estrenant coses encarregades per l'OBC.
Sí, sí. Per això et deia que ha sigut una feina llarga. Aquests 15 anys ha tingut un resultat que, en fi, que ha de continuar, que esperem que continuï, i que el diumenge es podrà veure aquí al Teatre Auditori de Sant Cugat a partir de les 7 de la tarda, i que segur que serà un èxit. Estic convençut que serà un èxit.
Jo crec que sí. La música que estem fent, estem disfrutant-la moltíssim, estem gaudint, i el públic també notarà aquest gaudi. I la qualitat, perquè estem parlant de cantates que són cantates de nivell alt, diguem. No és una cantata, diguéssim, per poder-la fer qualsevol grup infantil o qualsevol cor, no? Ja recordem que és un cor infantil estable del grup de CASP, la Camerata Coral, l'Orquestra Professional i la narradora, en aquest cas, la Mireia Calafell.
Per cert, que en Joan Vives...
Jo penso que es gaudirà molt, i a més és un privilegi poder cada any tenir a Sant Cugat com a referència d'una estrena sinfònico-coral.
Molt bé, Xavier. Doncs moltes gràcies per estar un moment amb nosaltres, i fins diumenge, que estarem allà gaudint d'aquest espectacle sensacional músico-poètic, que segur que serà un èxit. Agraït.
Moltes gràcies, Eduard. Gràcies a vosaltres.
Bon dia. Bon dia.
Bon dia.
I amb nosaltres avui tenim també, per acabar aquest programa, el lector més gran en actiu de Catalunya, Jaume Pla i Pladevall. Jaume, bon dia.
Bon dia, Eduard.
Bé, jo volia parlar amb tu, en aquest programa just abans de Nadal, d'una cosa que ha tingut molta importància a Sant Cugat molts anys, que ha sigut el poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. I m'agradaria que tu ens fessis una mica de història de com es va començar, de com es va fer a partir de l'Òmnium Cultural, i la teva experiència sobre aquest tema.
A veure, això va començar fa 12 anys, perquè llavors hi havia un personatge que es deia Jordi Garriga, que era un gran admirador de Sagarra, i va dir, per què no fa el poema de Nadal? Diu, jo conec molt a l'Esteve Polls, també ho coneixia, que durant 30 anys, Eduard, ha estat fent el poema de Nadal en diferents muntatges a totes les catedrals de Catalunya, Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona. Barcelona ha fet sempre a l'Ibeida del Pic. Però després de 30 anys, el bisbat van acabar els pressupostos i van dir que no podia. Perquè ho feia amb diversos actors, professionals, orquestra i cor. Vull dir que la cosa era molt potent. I ara vam dir, per què no ho diem en els seus polls, que li anirà molt bé també, perquè si feina, i a més a més serà el Segarra autèntic de tota la vida. Vam començar amb ell i va venir. I llavors vam muntar personatges professionals de fora de Sant Cugat, la Laura Condejero, la Mariona Ribas, la Miriam Alemany, bueno, actors i actrius, no? I d'ençà del primer any vam començar a fer-ho el Xavi Torch i jo. Per què? Perquè nosaltres som els grans admiradors de Segarra i ens agradava, perquè el millor que es fa, el més bo que es fa a les festes de Nadal és el verso dels grans admiradors de Segarra. Són insuperables. Molt bé, vam començar així. Després, al cap d'un temps, va canviar la presidència de la Rosa Cavaller, que era una gran, una fervent admiradora i la que ens protegia molt. I aleshores, la nova junta, bueno, va dir que sí, endavant. Però es veu que ha entrat gent nova a la Junta, un criteri diferent. I van dir, escolta, en lloc del poema sencer, farem la primera part de versos de poetes i la segona part de fragments del Segarra. Bueno, el Segarra està composat amb cinc...
I en cinc cants, no?
Cants, no? I van dir, farem uns quants cants. No sencers, però uns quants cants i prou. Molt bé. I vam anar-ho fent, primera part poema, segona part Segarra. I va tenir una idea que va donar molt bon resultat, i és que el cinquè cant, el director o l'actor principal surt del públic, del passadís, i recita el cinquè cant. I el cinquè cant preciós, que ha quedat clàssic, que acaba dient, i si tornem mesquinesa en fible, i l'orgull de la nostra soledat. Almenys aquesta nit fem el possible per ser uns homes de bona voluntat. Això ha quedat un clàssic. Bé, ho fèieu, doncs. Va haver un moment que ja podia no poder-ho fer. Llavors vaig dir, per què no fem una personalitat molt important a Sant Cugat? Vaig pensar, en actiu estava el recorder, tot perquè li diem el recorder. I al final li vaig dir, va començar a convèncer-ho, el va fer el cinquè cant, el senyor i el recorder.
Que per cert ho va fer molt bé.
Però estava preocupat perquè deia, escolta, t'has fet marcar el Parlament, has fet mítings, sí. Una cosa és fer un míting i l'altra cosa és fer un poema, tu.
I tant.
I tant. Sense cantarella. Ho va fer molt bé. El següent any, seguit la idea, la senyora em va ser conèixer. I el tercer any, no em va costar tant de convèncer-la. I el tercer any, la Carmela Fortuny. No solament no va costar convèncer la Carmela, sinó que m'ha dit, ai, Jaume, quina grassa. Si no m'ho hagués dit, jo t'ho hauria demanat.
Tenia interès a fer-ho, sí.
I com que també canta i és estiu, doncs molt bé. Això ha marcat una pauta nostra. Però l'any passat, quan ja començàvem a assajar dos actors i dues actrius, ja estàvem preparats els cors i assajàvem a casa nostra, però ja amb moviments i tal, aleshores ja teníem el text de l'any passat, que era primera part poemes, segona part Segarra. Ens va enviar un altre text que canviava tota la primera part, canviava versos perquè no eren de poetes, i la segona part, la majoria eren també versos de poetes, i guardaven l'última part, un cant, mig cant, i el cant final, és clar, que era imprescindible. I es fa, va dir, home, però com és això, aquest canvi tan radical, quasi bé no queda res de la Segarra. Vaig per a Maria Joanet, el president d'Òmnium, va venir a casa i vam estar parlant. Bueno, és que hi ha gent que opina que potser ara ja no cal fer tant Segarra. Bueno, és que no tant, és que no en farem cap. I jo, el Xavier Torri i jo sabem que si es canvia tant el Segarra, nosaltres no ens retirem. Però ens retirem de fer el Josep Maria de Segarra.
Queda clar, Jaume.
Sí. sí, però clar, el nom va quedar que ens retiràvem. I aleshores vaig dir, bueno, doncs mira, com que ja està molt avançat, farem una cosa, parlarem l'equip i feu el mateix que l'any passat. Però l'any que ve es canviarà, bueno, molt bé. Sàpigues que l'any que ve nosaltres no hi sortirem.
Així ens queda aquest final de l'aquesta declaració de Jaume Pla i us desitjo per a tots bon Nadal perquè no tornarem fins al dia 2 de gener de l'any 2020. Que vagi molt bé, bones festes a tothom.